Notícies en xarxa. Edició vespre.
Satisfacció de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, després de l'anunci del jutjat que arxiva la causa contra ella per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. Tita Fàbregas.
La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar el procediment. Se la investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir delictes.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Pedro Sánchez anuncia la creació d'un impost excepcional a les grans companyies elèctriques i als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe, Rodalies i Mitjana Distància a partir del setembre i fins a final d'any.
Són les mesures més destacades que ha anunciat el president de l'obertura en el debat de política general per lluitar contra l'escalada de la inflació.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano, y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya i que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense previsió de pluja.
Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir l'episodi i també davant l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya. Així ho ha avançat la portaveu Patrícia Plaja.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Nou matí de complicacions a l'aeroport del Prat a causa de la jornada de vaga a Ryanair. S'han hagut d'anul·lar una desena de vols i 9 de cada 10 han patit retards.
El Prat és l'aeroport que més endarreriments ha registrat per aquesta aturada, que s'allargarà fins al dia 28 entre setmana als 10 aeroports espanyols on opera Ryanair.
ETB, Carol Gramunt.
L'ambient a l'aeroport és de molt caos i les cues per reclamar no han deixat d'existir en tot el matí. La companyia ofereix un canvi de vol o una indemnització als passatgers afectats, tot i que Ryanair incita a comprar vols amb altres companyies aèries.
I en cultura, el director Àlex Uller porta la seva norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant.
La producció ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i tanca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
L'obra el que tracta és de la contradicció d'aquesta dona que, per un costat, doncs, ostenta, no?, el màxim poder de la seva comunitat en l'aspecte religiós, i, per altra, el de dona, el de filla de l'Orobeso, el de mare dels seus fills i amant del Polione, no? Aquesta lluita interna d'aquesta dona...
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les immediates hores esperem que el temps es mantingui estable, assolellat i, sobretot, molt càlid. La temperatura continua pujant. Avui serà entre 1 o 2 graus més alta que ahir. Dilluns i fins i tot a Ponent podran arribar-se a fregar els 39 graus de temperatura màxima. Ambient assolellat, però amb el creixement també d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, que en el sector oriental de la zona fins i tot podrien deixar anar algun ruixat, alguna tempesta que, en qualsevol cas, acumularia ben poca aigua. El vent, que es manté bufant de component sud, força reforçat, fins i tot amb ratxes al voltant dels 50 km per hora a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El mar, tranquil, es mantindrà en règim de marejol. De cara a demà dimecres, esperem una jornada força semblant amb menor risc de precipitació, de mala temperatura, no experimentaria grans canvis. Pel que fa a la màxima, la mínima, atenció, valors per sobre dels 20 graus a punts de l'interior. La temperatura no baixaria dels 20 graus a molts punts de l'interior, fins i tot podria quedar-se en els 25 a molts punts de la costa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs principalment avui amb problemes amb retencions al tram nord de l'autopista AP7 per un accident a l'altura de Biure, en sentit sud, un camió ha bolcat i encara hi és, i això està generant doncs força cues al mateix punt del camió bolcat, on hi ha uns 3-4 quilòmetres d'aturades, i també més amunt a la Jonquera, que és on s'està desviant el trànsit, més amunt, en sentit sud, cap a la Nacional 2, per evitar doncs que s'acumulin més vehicles en el punt de l'accident. El cas és que en aquest punt de la Jonquera ja són uns 5 quilòmetres llargs, compactes, d'aturades en sentit sud, fins a desviar cap a la Nacional 2. Nacional 2, que evidentment també continua plena a tot aquest punt de la Jonquera, i també més avall, a la zona entre Capmany i Biure, en sentit sud. Per tant, tot plegat en aquesta zona, tant AP7 com Nacional 2, força tocat. A la resta, si bé cert que és una tarda doncs més o menys tranquil·la, obviant aquesta incidència que comentàvem, queden alguns punts amb lentitud o algunes aturades, com és la mateixa autopista AP7, el tram de Barberà, en els dos sentits de la marxa, o l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33, les dues entre Montcada i el Nus. És tot de moment. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, amb MyHome de CaixaBank, pots deixar la casa protegida amb l'alarma de Securitas Direct i estrenar cotxe. I naturalment, amb la fórmula que millor s'adapti a les teves necessitats. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank.
Satisfacció per part de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, després de l'anunci del jutjat que arxiva la causa contra ella per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat.
La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar el procediment. Marín va declarar fa mesos davant la Policia Nacional per aquest cas i ja va negar haver actuat amb passivitat quan va conèixer la situació al Consell Esportiu. Avui Marín ha expressat la seva satisfacció per l'arxivament de la causa.
Se la investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir delictes, però, segons la jutgessa, ni de la seva declaració ni del buidatge del seu telèfon mòbil s'han trobat indicis de culpabilitat. ETB.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet ha arxivat la causa contra l'alcaldessa Núria Marín pel cas del Consell Esportiu, segons l'auto de sobreseïment provisional, al qual ha tingut accés als mitjans de comunicació. La resolució dictada per la jutgessa atén la petició de la Fiscalia que havia demanat el sobreseïment després de la investigació contra Marín per considerar que no hi havia elements ni indicis per sostenir les acusacions de l'AUDEF que la implicaven en aquest cas. Escoltem ara l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Recordem que l'AUDEF atribuïa a l'alcaldessa delictes de malversació i prevaricació i també delicte d'omissió de perseguir delictes per considerar que no havia actuat per esclarir les presumptes irregularitats detectades en la comptabilitat del Consell Esportiu. La jutge que porta el cas considera que després que s'hagi pres declaració i s'hagi, a més, fet el buidatge del seu telèfon mòbil, no hi ha indicis que acreditin que Marín ocultés els fets.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia ens porta, sens dubte, al Congrés dels Diputats, amb el discurs del president Pedro Sánchez anunciant la creació d'un impost excepcional a les grans companyies elèctriques i als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe, Rodalies i Mitja Distància a partir del setembre i fins a final d'any. Tot plegat per lluitar contra l'escalada de la inflació. Són les mesures més destacades que ha anunciat el president en l'obertura del debat de política general. Mont Carvajal.
Pedro Sánchez ha atribuït la inflació a la pandèmia i a la guerra d'Ucraïna i ha anunciat mitja dotzena de mesures per pal·liar-la. La més immediata és la gratuïtat de Rodalies Renfe de setembre a finals d'any.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
I dos impostos, a les elèctriques i als bancs, amb els que espera recaptar 3.500 milions d'euros fins l'any 2024.
Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo. Salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos.
També ha fet una petita referència al conflicte amb Catalunya tres dies abans de la reunió amb el president aragonès.
Vamos a continuar trabajando por el reencuentro entre catalanes y por reducir la brecha emocional que separa a aquellos catalanes que se quieren separar de España del resto de sus hermanos españoles.
Sánchez ha assegurat que es deixarà la pell en la defensa dels treballadors i ho ha contraposat al que considera que va fer el Partit Popular amb la crisi financera.
Gràcies, Mont. Doncs l'anunci de Pedro Sánchez ja s'ha deixat sentir i de valent a la borsa espanyola. El nou impost a la banca anunciat ha provocat poc després grans pèrdues al sector, que ha caigut entre un 4 i un 9% a l'IBEX 35. La borsa ha tancat aquesta tarda finalment encara en pèrdues, tot i que l'IBEX ha anat recuperant-se malgrat tancar en vermell.
L'anunci ha provocat una gran davallada dels bancs espanyols a l'IBEX 35, concretament els 5 grans bancs del país, CaixaBank, Sabadell, Santander, BBVA i Bankinter, han caigut en borsa entre un 4 i un 9% després de l'anunci fet per Sánchez. Les grans caigudes han provocat que l'IBEX 35, que havia aconseguit entrar en números verds, hagi caigut també l'1,51%, 121,50 punts a migdia. L'anunci no ha tingut tant d'efecte en les energètiques. Només Iberdrola i Endesa han caigut dècimes. Pel que fa a la resta de valors, la borsa espanyola ha tancat aquest migdia amb pèrdues d'un 1,40%, amb els bancs liderant de les pèrdues. A la tarda, la situació no ha millorat gaire, però l'IBEX ha aconseguit recuperar-se un xic i ha acabat tancant la sessió amb una diferència de 0,62% en negatiu respecte a ahir.
I entre les reaccions també polítiques, el vicepresident català Jordi Puigneró se suma a les crítiques de l'oposició i titlla la mesura de populista. Puigneró ha assegurat que l'anunci situa el transport públic al límit del col·lapse econòmic i de servei. Edgar Sapinya.
Sí, aquesta és la paraula que ha fet servir el vicepresident Puigneró, populista, considera que el govern espanyol està posant en risc el funcionament del servei i per això ha aclarit que a Catalunya els bitllets del sistema tarifari integrat, que són aquells que normalment són de color verd, com la T casual, la T usual o la T jove, es mantindran amb una rebaixa del 50% a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre.
Des del govern de Catalunya no posarem en risc el sistema de finançament del transport públic a Catalunya, i per tant mantindrem la bonificació que hi havia fins ara del 50% que ja havíem acordat.
Els bitllets que a partir de l'1 de setembre seran 100% gratuïts després de l'anunci del govern espanyol són aquells de color taronja, com els bitllets senzills de Rodalies i, per exemple, a partir d'aleshores fer un trajecte des de Parets del Vallès fins a Barcelona amb la R2 de Rodalies passarà a ser gratuït, però si tot seguit volem fer un transbord amb metro sí que haurem d'abonar una taxa perquè la rebaixa aleshores serà només del 50% perquè formarà part del sistema tarifari integrat de l'ATM.
I encara en clau econòmica, d'aquí una estona es coneixeran els resultats de les primeres eleccions a la presidència del Cercle d'Economia des de la creació de l'entitat ara fa 64 anys. Estaven cridats a votar els 1.200 socis i escollir entre Jaume Guardiola, exconseller delegat del Banc Sabadell, entre 2007 i 2020, i Rosa Canyades, presidenta de Trea Capital, dedicada a assessorar les pimes que busquen un creixement global.
Són els dos candidats que s'enfronten en aquests comicis on es decidirà el substitut de Javier Faus per un mandat de 3 anys. Guardiola, que ha aconseguit 588 avals, més del doble que Canyades, i es considera el candidat continuista, ha integrat en la seva llista de representants d'empresa com Celsa, CaixaBank i Quatre Cases. Per la seva banda, Canyades, que se suposa un moderat esperit renovador, ha rebut 216 avals i s'ha compromès a comptar amb empreses de la nova economia com Cabify o Glovo. 5 dels membres de la candidatura de Canyades tenen menys de 40 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense previsió de pluja. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir l'episodi i també davant l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya. Jordi Casino.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana extremar les precaucions davant d'aquesta situació, malauradament ja no tan excepcional, que viurem aquests propers dies. L'executiu calcula que començarà entre avui i demà i que podria allargar-se ben bé fins i tot més de 10 dies amb temperatures altíssimes, sobretot a Ponent, però també a molts altres punts del territori i els corresponents riscos per la salut i un elevadíssim risc d'incendi.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Una Plaja que, per cert, ha explicat que des d'aquest dimarts els consellers assistiran a les reunions del govern sense mòbils ni altres aparells electrònics per motius de seguretat i també de practicitat per fer-les més àgils.
Doncs aquesta setmana la Plana de Lleida torna a registrar temperatures que s'apropen als 40 graus. En aquest sentit es recomana beure molta aigua i evitar sortir a les hores més caloroses. Per la seva banda, els més petits han trobat el seu aliat particular per aquest estiu, la piscina. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Quan es parla d'onades de calor i zones amb risc, es torna habitual trobar la demarcació de Lleida en alerta per les altes temperatures. Una setmana més es pot arribar als 40 graus i la imatge que ens deixa és la de carrers buits. Tot plegat comença a ser un costum i fins i tot en alguns casos s'arriba a gaudir de la calor. En parla en Ferran, un veí de Juneda.
Com que jo soc molt lleidatà, m'encanta la calor. I això que arribem a 40, 39, 40, per mi el meu cos ho puc suportar. Ara, el que m'emprenya més és a la nit, hòstia.
Així doncs, amb els carrers buits, l'activitat es concentra a les piscines municipals. La piscina s'ha convertit en la seva millor aliada, ja que sense l'aigua no creuen poder aguantar les altes temperatures.
Pues venim aquí amb les bicis, estem un rato jugant i després venim aquí a fer natació i a passar-nos-ho bé.
I ens banyem.
Bueno, l'estem passant més o menys bé perquè venim cada dia aquí a la piscina i ens podem refrescar.
Sí.
Es recomana molta aigua i no sols la de la piscina, ja que és molt important una bona hidratació i sobretot planificar les coses per evitar sortir a les hores més caloroses.
Justament a causa d'aquesta onada de calor, avui la llum torna a marcar un nou màxim i arriba a pics de més de 300 euros després que ahir va quedar un euro per sota d'aquest llindar.
Els últims dies els preus han anat escalant per l'onada de calor i l'alta demanda d'electricitat i la tendència continua a l'alça. Així doncs, un dia més se supera el rècord de preu des que va entrar en vigor el topall del gas el 15 de juny. Demà el preu màxim baixa sensiblement fins als 186 euros al quilowatt hora.
Sanitat estudia la quarta dosi de la vacuna de la Covid a majors de 60 anys, per bé que no es detalla quan es podria administrar.
La Comissió de Salut Pública ha debatut la mesura aquesta tarda, d'acord amb la recomanació de la ponència de vacunes. Malgrat tot, i a l'espera de definir el moment per administrar-la en la reunió, en la que hi ha hagut consens, s'ha destacat la importància de recordar a la població que iniciï o completi la pauta de vacunació recomanada per la seva franja d'edat. Recordem que ahir, tant l'Agència Europea del Medicament com el Centre Europeu de Prevenció de Malalties van emetre una recomanació per administrar aquesta quarta dosi a majors de 60 anys el més aviat possible i seguir amb un reforç a l'octubre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
9 matí de complicacions i jornada de complicacions a l'aeroport del Prat a causa de la vaga de Ryanair. S'han hagut d'anul·lar una desena de vols i 9 de cada 10 han patit retards. El Prat és l'aeroport que més endarreriments ha registrat per aquesta aturada, que s'allargarà fins al dia 28 entre setmana als 10 aeroports espanyols on opera Ryanair. ETV, Carol Gramunt.
De moment s'han cancel·lat 5 vols amb sortida des de Barcelona i 5 més que tenien Barcelona com a destí. En total, 23 vols entre sortides i arribades a l'aeroport del Prat han patit retards. La secretària general d'USO Ryanair, Lídia Arasant, ha assegurat que Ryanair no està garantint el dret a vaga dels seus treballadors i anuncia que denunciaran la situació.
Ara mateix tenim alguns treballadors que no han estat acomiadats, sinó que no han estat renovats, estaven en període de prova. Els hi faltaven pocs dies o escasses setmanes per acabar el seu període de prova, però és que les cartes d'aquests treballadors d'acomiadament els hi posa expressament que els han acomiadat per exercir el seu dret a vaga. Llavors considerem que això és molt greu, que això és una cosa que no s'ha de permetre en cap cas, i òbviament ho denunciarem, sí.
L'ambient a l'aeroport és de molt caos i les cues per reclamar no han deixat d'existir en tot el matí. La companyia ofereix un canvi de vol o una indemnització als passatgers afectats, tot i que Ryanair incita a comprar vols amb altres companyies aèries.
Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual comesa aquest cap de setmana. Una noia menor d'edat ha denunciat una violació a l'interior de la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès. Ràdio Sabadell, Núria García.
La policia catalana investiga els fets que van tenir lloc diumenge passades les 6 del matí arran de la denúncia de la víctima. No és la primera vegada que la discoteca Waka viu un episodi d'aquest tipus. El mes de febrer passat es va detenir un jove per una presumpta agressió sexual també a l'interior de la discoteca. Només un mes després, els Mossos també van arrestar dos nois, un d'ells menor, com a responsable d'una altra violació a les immediacions de l'establiment. En aquest cas, un dels autors va ingressar a la presó, mentre que el menor va ser derivat a un centre per a reclusos de menys de 18 anys.
Notícies en xarxa.
En cultura, el director Àlex Uller porta la seva norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i que tanca la temporada del Gran Teatre del Liceu. David Navarro.
Més de 1.500 crucifixos de 80 centímetres d'alçada a escena creen un ambient opressiu perfecte per explicar la història de la sacerdotessa Norma, en aquest cas amb roba de capellà. Una líder religiosa fanàtica atrapada per la seva pròpia intransigència, segons ha explicat el director d'escena, Àlex Uller.
L'obra el que tracta és de la contradicció d'aquesta dona que per un costat ostenta el màxim poder de la seva comunitat en l'aspecte religiós i per altra el de dona, el de filla, de l'orobeso, el de mare dels seus fills i amant del Polione, no? Aquesta lluita interna d'aquesta dona que representa, ja dic, aquest poder religiós i, per altra, el de ser humà, el sentiment d'ella com a dona, no?
El director d'orquestra, Domingo Indoyan, condueix la música d'una òpera que acomiada la temporada de Liceu i que compta amb la participació de la soprano tarragonina Marta Mateu en el seu debut al Liceu en un paper principal.
I la Fira Mediterrània de Manresa arriba a la seva 25a edició amb 70 propostes per deixar enrere les restriccions. L'objectiu és recuperar el carrer i la participació ciutadana en una edició que arrenca el 6 d'octubre. Castellet Ràdio, Olga Gili.
Doncs sí, el certamen proposa una programació de 70 espectacles, on 50 d'ells seran estrenes. Els quals també destaca la inauguració titulada El Pou de Gallina, que va a càrrec de la companyia Boel amb la colla castellera dels Tillallongues i que es farà al bell mig de la plaça Major. El seu director, Jordi Foses, destaca que volen fer propostes al carrer.
És aquesta ocupació del carrer, és aquest trobar-nos al carrer, i l'altre precisament és aquest fet de trobar-nos, de treballar en comunitat, no? Aquest fet comunitari. Tindrem una fira molt de carrer, una fira en què voldreu que canteu molt, que balleu molt, una fira en què també hem provocat que moltes entitats de cultura popular meridin amb la creació contemporània.
Una fira que compta amb molt de jovent i amb un pressupost ampliat d'un 10% respecte a l'any passat i que s'enfila a 1 milió d'euros. Les entrades de 5 a 18 euros es posen a la venda aquest dimarts.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Tribunal Català de l'Esport ha admès a tràmit el recurs d'impugnació a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol que va guanyar Joan Soteres. La candidatura encapçalada per Àlex Talavera avança judicialment en la petició de repetir les eleccions. En tres fases diferents, Talavera, amb el suport d'altres candidatures, com la de Juanjo Isern, van aportar documentació d'algunes seus electorals en què presumptament s'haurien comès irregularitats durant el dia de les votacions. Més futbol. Demà juga el partit del centenari de la Unió Esportiva Olot entre el conjunt de la capital de la Garrotxa i el Barça. Serà demà a les 7 de la tarda des d'Olot Televisió, informa Joan Manel Robles.
El Barça començarà a rodar a casa. Ho farà Olot, un club de referència a nivell mundial també per als garrotxins, que en certa manera ha anat molt lligat al progrés de la Unió Esportiva Olot al llarg de la seva història. Joan Agustí és el president de la Unió Esportiva Olot.
Un dels millors clubs, per no dir el millor club del món, el club català de referència i un club que, amb el que la seva gent ens ha ajudat, no solament en el naixement del club, sinó que ens ha ajudat en molts moments.
Aquest dimecres a l'estadi no hi cabrà ni una agulla. S'ompliran les 3.300 localitats disponibles. El míster Mànix Mandiola, encantat amb el cartell del rival, en un partit on només hi veu un petit problema.
Un problema d'orden. En el futbol se juega con un balón y normalmente lo suelen tener ellos. Entonces, estamos viendo a ver cómo lo vamos a andar por el campo sin balón, porque claro, solo te deja jugar con uno.
Mandiola posarà sobre la gespa els 11 que estiguin millor físicament. Provarà el que s'ha vingut treballant en les primeres sessions i està segur que l'equip estarà bé.
I n'estarem molt pendents. I en bàsquet, en el món de la cistella, el nou president del Baxi, Manresa, Jordi Serracanta, protagonista avui al Next Estiu de la Xarxa. L'escoltem.
Evidentment, el repte és majúscul, no? I bé, agafant aquest repte amb moltes ganes, amb molta força, i seguir, doncs, empenyant, perquè, evidentment, els presidents passem i el club es queda i l'afició es queda i la gent es queda. I l'entrada apostant per la mateixa proposta esportiva, que és molt important per nosaltres, i per tant, tant la renovació d'en Pedro Martínez, el nostre entrenador, com el director tècnic esportiu, en Xavier Pujol, doncs ens donen una molt bona trajectòria per seguir en aquesta línia de buscar l'excel·lència esportiva.
I destaquem un apunt més. Olot acollirà la Supercopa d'Espanya masculina d'hoquei sobre patins.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui parlaré de perdre's enmig del bosc. Tornem a agafar el tractoret i volem arribar a un poble que hi ha a l'altra banda del riu, però ens hem proposat el repte de no passar pels dos únics ponts que hi porten. A veure com ens ho farem. Buscarem un altre accés, així que posem en marxa el GPS i busquem itineraris a peu, a veure si ens indica algun punt de riu que es pugui arribar a travessar. Seguim endinsant-nos en una zona boscosa d'alzines i ara perdem la connexió. Haurem de circular sense brúixola. Provem sort a les cruïlles. Estem perduts en una zona gens llunyana a casa, però desorientats. Riem recordant que fa anys vam travessar la ciutat de Filadèlfia amb un cotxe que no era nostre quan no existien encara els navegadors i vam anar a la Babalà guiant-nos per un mapa i la intuïció més que insegura, però vam acabar arribant al lloc. Avui també ens en sortirem. Disfrutem d'aquest perdre's ara mateix. Això dura una estona, fins que tornem a tenir cobertura i reprenem un camí que ens porta, o que ens ha de portar, al riu. Passem entremig d'un vivers on creixen til·lers esponerosos i plàtans. Es nota que hi ha aigua. Trobem un jove i li preguntem si hi ha algun passallís. Ens diu que sí, que el seguim. Rere d'ell arribem a un pont sota la carretera. No hi ha passallís vistent, però hi ha poca aigua i ens atrevim a travessar el riu. En aquest punt, a l'altra banda, arribem a un veïnat que ignoràvem totalment i descobrim una casa rural. Entrem, és el moment de xafardejar una mica per saber qui són els propietaris i si tenen gent que s'hi hostatja. Preguntem si ens podem quedar a esmorzar i ens ofereixen una taula prop del jardí. Mengem un plat de forquilla i ganivet sota l'ombra d'una parra. Hi pot haver més plaer implícit en una passejada d'aquesta mena? Aprofitem l'inesperat que tota la vida es concentra en ara mateix.
¿Sabías que...?
quanta aigua seria necessària per omplir totes les piscines espanyoles? Doncs, segons l'Associació de Fabricants d'Equips, Productes Químics i Constructors de Piscines, a Espanya hi ha prop de 600.000 piscines, tant d'ús públic com particular. Fent un càlcul d'estesa d'un, dos, tres, si prenem com a referència mitjana una piscina de 300 metres cúbics, l'aigua total necessària per omplir totes seria 180 milions de metres cúbics.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Satisfacció de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, després de l'anunci del jutjat que arxiva la causa contra ella per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat. Ita Fàbregas.
La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar el procediment. Se la investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir els delictes.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Pedro Sánchez anuncia la creació d'un impost excepcional a les grans companyies elèctriques i als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe, Rodalies i mitja distància a partir del setembre i fins a final d'any.
Són les mesures més destacades que ha anunciat el president en l'obertura del debat de política general per lluitar contra l'escalada de la inflació.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano, y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya i que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense previsió de pluja.
Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir l'episodi i també davant l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya. Així ho ha avançat la portaveu Patrícia Plaja.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Nova jornada de complicacions a l'aeroport del Prat a causa de la vaga de Ryanair. S'han hagut d'anul·lar una desena de vols i 9 de cada 10 han patit retards.
El Prat és l'aeroport que més endarreriments ha registrat per aquesta aturada, que s'allargarà fins al dia 28 entre setmana als 10 aeroports espanyols on opera Ryanair.
ETV, Carol Gramunt.
L'ambient a l'aeroport és de molt caos i les cues per reclamar no han deixat d'existir en tot el matí. La companyia ofereix un canvi de vol o una indemnització als passatgers afectats, tot i que Ryanair incita a comprar vols amb altres companyies aèries.
En cultura, el director Àlex Uller porta la seva norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant.
La producció ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i tanca la temporada del Gran Teatre del Liceu.
L'obra el que tracta és de la contradicció d'aquesta dona que per un costat doncs, ostenta no?, el màxim poder de la seva comunitat en l'aspecte religiós i per altra el de dona, el de filla de l'Oroveso, el de mare dels seus fills i amant del Polione. No? Aquesta lluita interna d'aquesta dona.
I en esports, el Tribunal Català de l'Esport admet a tràmit el recurs d'impugnació a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol.
La candidatura encapçalada per Àlex Talavera avança judicialment en la petició de repetir les eleccions a la Federació, que ja va guanyar Joan Soteres.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les immediates hores esperem que el temps es mantingui estable, assolellat i, sobretot, molt càlid. La temperatura continua pujant. Avui serà entre 1 o 2 graus més alta que ahir, dilluns, i fins i tot a Ponent podran arribar-se a fregar els 39 graus de temperatura màxima. Ambient assolellat, però amb el creixement també d'algunes nuvolades a punts del Pirineu i del Prepirineu, que en el sector oriental de la zona fins i tot podrien deixar anar algun ruixat, alguna tempesta que en qualsevol cas acumularia ben poca aigua. El vent que es manté bufant de component sud, força reforçat, fins i tot amb ratxes al voltant dels 50 km per hora a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El mar, tranquil, es mantindrà en règim de marejol. De cara a demà dimecres, esperem una jornada força semblant amb menor risc de precipitació. Demà la temperatura no experimentaria grans canvis. Pel que fa a la màxima, la mínima, atenció, valors per sobre dels 20 graus a punts de l'interior. La temperatura no baixaria dels 20 graus a molts punts de l'interior. Fins i tot podria quedar-se en els 25 a molts punts de la costa. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de lamentar la mort del conductor d'un tractor en un accident a un camí rural a Benifallet. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, sobretot el que queda és aquest extrem nord de l'autopista AP7, avui amb problemes per aquest camió que ha volcat, accidentat, a la zona de Biure, a l'altura de Biure, i en sentit sud es manté tallada l'autopista en aquest punt. Hi ha uns 4 quilòmetres de retenció de cues de vehicles aquí que han quedat en aquest punt de l'autopista tallada per aquest camí volcat. I més amunt és on es desvia el trànsit, a la Jonquera, en sentit sud, cap a la Nacional 2, per evitar doncs, que més vehicles s'acumulin en el punt de l'accident. En tot cas, en aquest punt de desviament a la Jonquera també hem de parlar d'un tram de cua, sobretot llarg, compacte, des de ben bé la frontera, fins a la Jonquera, de més de 6-7 quilòmetres en sentit sud, i de fet també en paral·lel a la Nacional 2, que va absorbint tot aquest trànsit desviat des de la Jonquera en diferents trams fins a Biure, hi ha lentitud i retencions en tota aquesta zona de la Nacional 2 i en sentit sud. És la principal incidència, la resta, de fet, el trànsit va millorant força i així cues destacables com aquestes de l'autopista AP7 ja no n'hem de destacar en altres punts. I és tot, doncs, bona tarda.
Notícies en xarxa.
Satisfacció per part de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, després de l'anunci del jutjat que arxiva la causa contra ella per suposades irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat.
La jutgessa ha coincidit amb el criteri de la Fiscalia, que ja havia demanat arxivar el procediment. Marín va declarar fa mesos davant la Policia Nacional per aquest cas i ja va negar haver actuat amb passivitat quan va conèixer la situació al Consell Esportiu. Avui, Marín ha expressat la seva satisfacció per l'arxivament de la causa.
Se l'investigava per malversació, prevaricació i omissió de perseguir delictes, però, segons la jutgessa, ni de la seva declaració ni del buidatge del seu telèfon mòbil s'han trobat indicis de culpabilitat. Ràdio Televisió de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de l'Hospitalet ha arxivat la causa contra l'alcaldessa Núria Marín pel cas del Consell Esportiu, segons l'auto de sobreseïment provisional, al qual ha tingut accés als mitjans de comunicació. La resolució dictada per la jutgessa atén la petició de la Fiscalia que havia demanat el sobreseïment després de la investigació contra Marín per considerar que no hi havia elements ni indicis per sostenir les acusacions de l'UDEF que la implicaven en aquest cas. Escoltem ara l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín.
Desde el primer momento he estado muy tranquila, teniendo la conciencia de haber hecho las cosas bien. Así, en fin, lo corrobora la justicia y el archivo que tanto el fiscal como la juez han tramitado, y por tanto no puedo estar más que contenta y agradecida a todas las personas que han estado a mi lado a lo largo de este tiempo.
Recordem que l'UDEF atribuïa a l'alcaldessa delictes de malversació i prevaricació i també delicte d'omissió de perseguir delictes per considerar que no havia actuat per esclarir les presumptes irregularitats detectades en la comptabilitat del Consell Esportiu. La jutge que porta el cas considera que després que s'hagi pres declaració i s'hagi, a més, fet el buidatge del seu telèfon mòbil, no hi ha indicis que acreditin que Marín ocultés els fets.
Thank you. L'altre titular del dia ens porta, sens dubte, al Congrés dels Diputats amb el discurs del president Pedro Sánchez anunciant la creació d'un impost excepcional a les grans companyies elèctriques i als bancs, així com abonaments multiviatges gratuïts a Renfe, Rodalies i Mitja Distància a partir del setembre i fins a final d'any. Tot plegat per lluitar contra l'escalada de la inflació són les mesures més destacades que ha anunciat el president en l'obertura del debat de política general. Mont Carvajal.
Pedro Sánchez ha atribuït la inflació a la pandèmia i a la guerra d'Ucraïna i ha anunciat mitja dotzena de mesures per pal·liar-la. La més immediata és la gratuïtat de Rodalies Renfe de setembre a finals d'any.
Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Y como saben, también estamos bonificando el 30% de los abonos de transporte urbano y metropolitano y esperamos que las comunidades autónomas puedan complementar este enorme esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado hasta el descuento de un 50 o un 60%.
I dos impostos, a les elèctriques i als bancs, amb els que espera recaptar 3.500 milions d'euros fins l'any 2024.
Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielo, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo. Salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos.
També ha fet una petita referència al conflicte amb Catalunya tres dies abans de la reunió amb el president aragonès.
Vamos a continuar trabajando por el reencuentro entre catalanes y por reducir la brecha emocional que separa a aquellos catalanes que se quieren separar de España del resto de sus hermanos españoles.
Sánchez ha assegurat que es deixarà la pell en la defensa dels treballadors i ho ha contraposat al que considera que va fer el Partit Popular amb la crisi financera.
Gràcies, Mont. Doncs l'anunci de Pedro Sánchez ja s'ha deixat sentir i de valent a la borsa espanyola. El nou impost a la banca anunciat ha provocat poc després grans pèrdues al sector, que ha caigut entre un 4 i un 9% a l'IBEX 35. La borsa ha tancat aquesta tarda finalment encara en pèrdues, tot i que l'IBEX ha anat recuperant-se malgrat tancar en vermell.
L'anunci ha provocat una gran davallada dels bancs espanyols a l'IBEX 35. Concretament, els 5 grans bancs del país, CaixaBank, Sabadell, Santander, BBVA i Bank Inter, han caigut en borsa entre un 4 i un 9% després de l'anunci fet per Sánchez. Les grans caigudes han provocat que l'IBEX 35, que havia aconseguit entrar en números verds, hagi caigut també l'1,51%, 121,50 punts a migdia. L'anunci no ha tingut tant d'efecte en les energètiques. Només Iberdrola i Endesa han caigut dècimes. Pel que fa a la resta de valors, la borsa espanyola ha tancat aquest migdia amb pèrdues d'un 1,40%, amb els bancs liderant les pèrdues. A la tarda, la situació no ha millorat gaire, però l'IBEX ha aconseguit recuperar-se un xic i ha acabat tancant la sessió amb una diferència de 0,62% en negatiu respecte ahir.
I entre les reaccions també polítiques, el vicepresident català Jordi Puigneró se suma a les crítiques de l'oposició i titlla la mesura de populista. Puigneró ha assegurat que l'anunci situa el transport públic al límit del col·lapse econòmic i de servei. Edgar Sapinyà.
Sí, aquesta és la paraula que ha fet servir el vicepresident Puigneró, populista, considera que el govern espanyol està posant en risc el funcionament del servei i per això ha aclarit que a Catalunya els bitllets del sistema tarifari integrat, que són aquells que normalment són de color verd, com la T-Casual, la T-Usual o la T-Jove, es mantindran amb una rebaixa del 50% a partir de l'1 de setembre i fins al 31 de desembre.
Des del govern de Catalunya no posarem en risc el sistema de finançament del transport públic a Catalunya i, per tant, mantindrem la bonificació que hi havia fins ara del 50%, que ja havíem acordat.
Els bitllets que a partir de l'1 de setembre seran 100% gratuïts després de l'anunci del govern espanyol són aquells de color taronja, com els bitllets senzills de Rodalies i, per exemple, a partir d'aleshores fer un trajecte des de Parets del Vallès fins a Barcelona amb la R2 de Rodalies passarà a ser gratuït, però si tot seguit volem fer un transbord amb metro sí que haurem d'abonar una taxa perquè la rebaixa aleshores serà només del 50% perquè formarà part del sistema tarifari integrat de l'ATM.
I encara en clau econòmica, d'aquí una estona es coneixeran els resultats de les primeres eleccions a la presidència del Cercle d'Economia des de la creació de l'entitat ara fa 64 anys. Estaven cridats a votar els 1.200 socis i escollir entre Jaume Guardiola, conseller delegat del Banc Sabadell entre 2007 i 2020, i Rosa Canyades, presidenta de Trea Capital, dedicada a assessorar les pimes que busquen un creixement global.
Són els dos candidats que s'enfronten en aquests comicis on es decidirà el substitut de Javier Faus per un mandat de 3 anys. Guardiola, que ha aconseguit 588 avals, més del doble que Canyades, i es considera el candidat continuista, ha integrat en la seva llista a representants d'empreses com Celsa, CaixaBank i Quatre Cases. Per la seva banda, Canyades, que suposa un moderat esprit renovador, ha rebut 216 avals i s'ha compromès a comptar amb empreses de la nova economia, com Cabify o Glovo. 5 dels membres de la candidatura de Canyades tenen menys de 40 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La Generalitat alerta de l'onada de calor que afecta Catalunya, ja que s'allargarà almenys una setmana amb temperatures extremes i sense previsió de pluja. Protecció Civil i els bombers ja estan en alerta per les conseqüències sobre la salut que pugui tenir l'episodi i també davant l'elevat risc d'incendi per la sequera que també afecta Catalunya. Jordi Casino.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, demana extremar les precaucions davant d'aquesta situació, malauradament ja no tan excepcional, que viurem aquests propers dies. L'executiu calcula que començarà entre avui i demà i que podria allargar-se ben bé fins i tot més de 10 dies, amb temperatures altíssimes, sobretot a Ponent, però també a molts altres punts del territori i els corresponents riscos per la salut i un elevadíssim risc d'incendi.
No ens trobem davant d'una onada més de calor, sinó davant d'una onada extrema que pot provocar incidències importants a la ciutadania, tant pel que fa a la salut individual com als efectes a nivell del territori. No es tracta de ser alarmistes, però sí de preveure que ens trobem, com els hi he repetit ja, en una situació d'excepcionalitat que es veurà agreujada les properes hores.
Una Plaja que, per cert, ha explicat que des d'aquest dimarts els consellers assistiran a les reunions del govern sense mòbils ni altres aparells electrònics per motius de seguretat i també de practicitat per fer-les més àgils.
Una situació que ve acompanyada d'una intensa sequera, com dèiem, fins al punt que localitats com Baix Pallars, el Pallars Sobirà, l'Ajuntament es planteja aplicar restriccions d'aigua i és que en moltes fonts de la zona ja no ragen i els barrancs estan sota mínims. Ràdio Trem, José Vergés.
Per altra banda, i tot i explicar que s'han millorat moltes captacions d'aigua a Baix Pallars i s'han dut a terme instal·lacions de portades d'aigua nova, la Casa de la Vila alerta que la situació és extrema i comporta que s'hagin de prendre també mesures del mateix nivell. Per aquest motiu, l'Ajuntament recomana responsabilitat.
Des de l'Ajuntament el que es demana és apel·lar la responsabilitat, ser conscients de que no hi ha aigua, de que s'ha de vigilar com la fem servir i en què la fem servir, i després ens plantegem poder fer petites restriccions perquè és el que podem fer, com tancar l'aigua a les nits i denunciar aquelles pràctiques que no siguin adients davant la situació extrema que tenim.
En aquest sentit, l'Ajuntament sentencia que falta aigua i que ni els comptadors ni les millores en les instal·lacions solucionaran res si no prenem consciència i vigilem en què la gastem.
Una situació que ve acompanyada, com dèiem, d'una intensa sequera i que la onada de calor no només ens afecta a nosaltres, també a les nostres mascotes. Per evitar que pateixin els efectes de les altes temperatures, cal prendre consciència i donar als animals els elements necessaris per refrescar-se. Ràdio Rosselló, Joan Llompart.
Per saber com protegir-los correctament de la calor, Tania Duart, gestora i voluntària de la protectora SOS Gos Alfarràs, proposa treure'ls en hores on baixa la calor, evitar passejar per l'asfalt calent, portar aigua a sobre per refrescar-los i, sobretot, fer passejades curtes tenint a la mascota controlada en tot moment. Són declaracions al programa Obert per Vacances.
I avui en dia anem corrents de tot arreu, no? I dius, bueno, m'emporto el gos per anar a comprar al supermercat. Llavors això, doncs, per exemple, també ho hauríem d'evitar. No és bo que ell estigui fora amb tanta calor, ni molt menys, com ja sabeu, al cotxe.
Duart també assenyala una sèrie de consideracions si decidim marxar de viatge amb la nostra mascota.
Has de mirar on vas amb la teva mascota. Ha d'estar correctament identificat amb el xip, perquè es pot perdre. Les vacunes pertinents, per exemple, Catalunya no és obligada a la ràbia, però fora de Catalunya sí, has de portar la cartilla.
En aquest sentit, i per viatjar amb cotxe, és important començar amb viatges curts amb parades cada hora i transportar la mascota en un espai fresc i ventilat.
Justament a causa d'aquesta onada de calor, avui la llum torna a marcar un nou màxim i arriba a pics de més de 300 euros després que hi va quedar un euro per sota d'aquest llindar.
Els últims dies els preus han anat escalant, per l'onada de calor i l'alta demanda d'electricitat i la tendència continua a l'alça. Així doncs, un dia més se supera el rècord del preu des que va entrar en vigor el topall del gas el 15 de juny. Demà el preu màxim baixa sensiblement fins als 186 euros al kilowatt-hora.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Sanitat estudia la quarta dosi de la vacuna de la Covid a majors de 60 anys, per bé que no es detalla quan es podria administrar.
La Comissió de Salut Pública ha debatut la mesura aquesta tarda, d'acord amb la recomanació de la ponència de vacunes. Malgrat tot, i a l'espera de definir el moment per administrar-la en la reunió, en la que hi ha hagut consens, s'ha destacat la importància de recordar a la població que inici o completi la pauta de vacunació recomanada per la seva franja d'edat. Recordem que ahir, tant l'Agència Europea del Medicament com el Centre Europeu de Prevenció de Malalties Malalties van emetre una recomanació per administrar aquesta quarta dosi a majors de 60 anys el més aviat possible i seguir amb un reforç a l'octubre.
Nova jornada de complicacions a l'aeroport del Prat a causa de la vaga de Ryanair. S'han hagut d'anul·lar una desena de vols i 9 de cada 10 han patit retards. El Prat és l'aeroport que més endarreriments ha registrat per aquesta aturada, que s'allargarà fins al dia 28 entre setmana als 10 aeroports espanyols a on espera Ryanair. A on opera Ryanair. ETB, Carol Gramunt.
De moment s'han cancel·lat 5 vols amb sortida des de Barcelona i 5 més que tenien Barcelona com a destí. En total, 23 vols entre sortides i arribades a l'aeroport del Prat han patit retards. La secretària general d'Uso Ryanair, Lídia Arasant, ha assegurat que Ryanair no està garantint el dret a vaga dels seus treballadors i anuncia que denunciaran la situació.
Ara mateix tenim alguns treballadors que no han estat acomiadats, sinó que no han estat renovats, estaven en període de prova. Els hi faltaven pocs dies o escasses setmanes per acabar el seu període de prova, però és que les cartes d'aquests treballadors d'acomiadament els hi posa expressament que els han acomiadat per exercir el seu dret a vaga. Llavors considerem que això és molt greu, que això és una cosa que no s'ha de permetre en cap cas. I òbviament ho denunciarem, sí.
L'ambient a l'aeroport és de molt caos i les cues per reclamar no han deixat d'existir en tot el matí. La companyia ofereix un canvi de vol o una indemnització als passatgers afectats, tot i que Ryanair incita a comprar vols amb altres companyies aèries.
El preu dels productes d'higiene femenina als supermercats varia fins gairebé al 300% segons la marca i la cadena on es compren. Així es desprèn d'un informe elaborat per l'organització de consumidors Facua. Anna Ruiz.
És la principal conclusió que ha presentat avui Facua després que ha comparat preus de 296 productes. La diferència de preus de salves Lipso o compreses, per exemple, és enorme, segons es desprèn de l'estudi. És per això que la presidenta de Facua, Olga Ruiz, recomana a les consumidores que valorin el preu per unitat abans de decidir-se per la compra del producte i la marca escollits.
Estos resultados nos llevan a hacer un llamamiento al conjunto de las consumidoras para que comparen precios, que comparen precio de los productos y que además comparen el precio unidad.
Ruiz també ha aprofitat per recordar al govern de coalició que es va comprometre a baixar l'IVA reduït als productes d'higiene femenina.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura, el director Àlex Uller porta la seva norma al Liceu i carrega contra el fanatisme religiós en una producció amb una escenografia impactant que ja va triomfar a la Royal Opera House de Londres i que tanca la temporada del Gran Teatre del Liceu. David Navarro.
Més de 1.500 crucifixos de 80 centímetres d'alçada a escena creen un ambient opressiu perfecte per explicar la història de la sacerdotessa Norma, en aquest cas amb roba de capellà. Una líder religiosa fanàtica atrapada per la seva pròpia intransigència, segons ha explicat el director d'escena, Àlex Uller.
L'obra el que tracta és de la contradicció d'aquesta dona que per un costat ostenta el màxim poder de la seva comunitat en l'aspecte religiós i per altra el de dona, el de filla, de l'Orobeso, el de mare dels seus fills i amant del Polione, no? Aquesta lluita interna d'aquesta dona que representa, ja dic, aquest poder religiós i per altra el de ser humà, el del sentiment d'ella com a dona, no?
El director d'orquestra, Domingo Indoyan, condueix la música d'una òpera que acomiada la temporada de Liceu i que compta amb la participació de la soprano tarragonina Marta Mateu en el seu debut al Liceu en un paper principal.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet en el món de la cistella, el nou president del Baxi Manresa, Jordi Serracanta, ha estat protagonista fa uns minuts aquesta mateixa tarda al Next Estiu de la xarxa. Afronta molt il·lusionat aquesta etapa. L'escoltem.
Evidentment, el repte és majúscul, no? I bé, agafant aquest repte amb moltes ganes, amb molta força, i seguir empenyant perquè, evidentment, els presidents passem i el club El club es queda i l'afició es queda i la gent es queda. D'entrada, apostant per la mateixa proposta esportiva, que és molt important per nosaltres, i per tant, tant la renovació del tant Pedro Martínez, el nostre entrenador, com el director tècnic esportiu, en Xavier Pujol, doncs ens donen una molt bona trajectòria per seguir en aquesta línia de buscar l'excel·lència esportiva.
Les paraules, les declaracions de Jordi Serracanta. Olot acollirà la Supercopa d'Espanya masculina d'hoquei sobre patins. La pista Josep Jou del Pavelló d'Esports de la capital de la Garrotxa en serà la seu els dies 2 i 3 de setembre. Els equips participants seran el Liceu de la Corunya, campió de la Parlem Hoquei Lliga, el Barça, campió de la Copa del Rei, el Reus Deportiu i el Noia Freixenet, tercer i quart a la Lliga, respectivament. Martorell ha estat oficialment nomenada com a ciutat europea de l'esport 2023 per l'Associació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport. La notícia ha estat comunicada pel president d'ACES Europa en una carta dirigida a l'alcalde Xavier Fonollosa.
Jo crec que és un reconeixement a la feina feta en els darrers anys, eh? Que Martorell sigui un referent en matèria esportiva, la pràctica esportiva. L'esport és una eina de transformació social, l'esport és una eina d'integració social. També hem valorat molt positivament, almenys pel que ens han dit, que hi ha una pràctica esportiva excepcional a Martorell, que hi ha moltíssima gent que practica esport a Martorell, quadrat amb entitats esportives o no, però que practiquen esport de manera periòdica, més d'11.000 persones, i això d'una població de 29.000, doncs és molta gent.
També és notícia, el Tribunal Català de l'Esport admet a tràmit el recurs d'impugnació a les eleccions de la Federació Catalana de Futbol que va guanyar Joan Soteres. La candidatura encapçalada per Àlex Talavera avança d'aquesta manera judicialment en la petició de repetir les eleccions. En tres fases diferents, Talavera, amb el suport d'altres candidatures com la de Juanjo Isern, van aportar documentació d'algunes seus electorals en què presumptament s'haurien comès irregularitats durant el dia de les votacions. Un darrer apunt, Iñaki Álvarez, el porter de Pamplona, es converteix en el segon fitxatge de Lleida Esportiu.
Gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que em fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Si tornem, demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa. Edició Vespre. La xarxa de comunicació local. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights.
Do my bad habits lead to white eyes staring at space?